Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Actualment hi ha un periodista que ha convertit el seu programa en un privilegi televisiu. El marge de vegades que amb aquestes, quan tens un èxit com el que tens, normalment tens aquesta opció de col·locar-te com si fossis un déu i comportar-te com un zero. I ell no es comporta com un déu, sinó que es comporta com un déu. Jo sé que costa això dels accents i tal, m'has captat. I l'última mostra és allò que qualsevol bon periodista hauria d'intentar, que molts no ho aconseguim, i d'altres sí, perquè en saben més, com és el cas del Jordi Évole, que ha aconseguit reobrir un cas, el de l'accident del metro de València. Hola, Jordi, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Ens sentim amb obligació i la necessitat de felicitar-te una vegada més.
Doncs jo t'ho agraeixo molt, però no és que ens vulguem treure mèrits, però jo sí que vull reconèixer que abans de nosaltres hi ha hagut molts periodistes locals de València que han treballat al cas, que nosaltres també el teníem oblidat, i que, bueno, quasi per una carambola ens va arribar i ens vam interessar, i posar un tema com aquest al prime time, doncs té un altaveu molt gran, però jo en aquest cas no vull parlar d'altaveu, sinó de periodisme, i el periodisme per mi no és ni local ni global, és periodisme. Per tant, el que van fer molts companys a València té tant de mèrit o més que el que hem fet nosaltres.
La Fiscalia, ho explico per qui no hagi escoltat les notícies d'aquestes últimes hores, ha decidit revisar el cas de l'accident del metro de València després d'acceptar la denúncia que va fer el Partit Socialista, que va portar com a cop prou precisament el vídeo del Salvadors. Tu, quan vas acabar de fer el muntatge del Salvadors, tu imaginaves que podia passar això?
Tenia sempre aquell racó per l'esperança de que pugui servir per alguna cosa. Nosaltres érem conscients que entre mans ens donava la sensació que tenim un material que sobretot fora de València i fins i tot a València era un material, doncs, com a vegades parlem entre nosaltres, era una bomba. O sigui, teníem molt clar que el que ens havien explicat, quan a tu t'estan explicant una història, tu mateix tens unes sensacions que et fan tenir una sèrie de què pot passar amb això. I en aquest cas, moltes vegades no tens cap sensació, dius, bueno, doncs un programa més, però aquest per nosaltres no era un programa més. No enteníem, mentre fèiem el programa, no arribàvem a entendre com era possible que allò hagués estat silenciat durant tant de temps. No ho enteníem. Ja. Continuo sense entendre-ho.
Fixa't que els que vam veure el programa hi apareixeu l'excap de seguretat de Ferrocarrils, Arturo Rocheri, explicava que tots els testimonis havien pactat un argumentari per donar tots la mateixa versió del que va passar. Escoltem.
Incluso las palabras que eran tabú y las que no eran tabú. Por ejemplo, no se podía utilizar la palabra tragedia ni deficiencia. Ese tipo de palabras no se podían utilizar durante la comparecencia.
Clar, suposo que aquí ja és una pista del que t'estava passant. És a dir, t'estava explicant tot això, tu devies pensar, carai, això obre un torna a reobrir el procés.
Per mi era claríssim, però el problema és que aquesta informació feia un any que es coneixia. El que passa és que ningú li havia donat la transcendència que per nosaltres va tenir, que per mi en té molta. I per mi, el millor de tot el que ha passat és que s'ha fet justícia, o com a mínim una justícia social. Ara molta gent li preguntes per aquest cas i ja sap del que estem parlant, però sobretot hem tornat a veure una mica com érem als anys de bonança. Per mi aquest cas simbolitza el pitjor de com érem com a societat en anys de bonança. Perquè una cosa és mirar cap a un altre cantó quan veies un cas de corrupció, que tots ho fèiem, tots sabíem que hi havia coses que s'estaven fent malament, malgrat que aparentment tot anava tan bé. En aquest cas no és un cas de corrupció, en aquest cas és una tragèdia que afecta moltes persones, i fins i tot en aquest cas vam preferir, com a societat, continuar mirant que teníem circuit de Fórmula 1 urbà a València, o que teníem Copa del Món de Vela, o que podíem vendre un pis per 40 quan ens havia costat 20. I, ostres, és l'exemple, per mi, de lo pitjor d'una època.
El programa acabava amb una escena brillant, que era aquella d'intentant entrevistar el Juan Cotino, el president de les Corts Valencianes, ell marxant, amb el que serien els seus guardaespatlles, tu preguntant i ell callat.
No tiene nada que decirle a las víctimas. Era más importante para Valencia en aquel momento la visita del Papa, todo aquel momento de gloria que vivía la comunidad valenciana, más que intentar aclarar lo que había pasado en el mayor accidente de metro de la historia de España y el tercero de la historia de Europa? Señor Cotino, la última, ¿no responder es continuar con la estrategia de silenciar al máximo lo que pasó en ese accidente?
Hem retallat els silencis perquè els silencis a la ràdio no deixen de ser silencis. Per tant, ho hem retallat. Els silencis eren molt més llargs.
Era molt més incòmode que tot això.
Segur, esclar, perquè els silencis són molt incòmodes.
Sí.
Has parlat amb ell?
No. Un dia vaig trucar i vaig trobar el seu germà. Però no, amb ell no he pogut parlar. Jo crec que Cotino va seguir el manual de tot el que no s'ha de fer davant de la premsa. Perquè en aquell programa... tothom que el va veure, i nosaltres també anàvem carregats de raons a veure'l, però tothom que el va veure com a espectador també tenia totes les raons per anar a preguntar-li. És a dir, el seu silenci era a tothom, no era només a mi. I crec que va fer doncs, tot el contrari del que s'ha de fer en aquests casos, sobretot en un moment en el que, per sort, tenim una ciutadania que té més ganes de saber que mai.
Tens algun salvados que pugui veure en els pròxims mesos que diguis ui, alguna cosa similar pot estar passant?
No, jo crec que el cas de València no m'agradaria dir-te així si els propers tres salvados són... No, tenim molt bones entrevistes en els propers salvados, però no són uns programes de on hi hagi un cas d'investigació on destapem alguna cosa, sinó que són més aviat de reflexió. Aquest diumenge fem un programa sobre la llei de transparència, que acabem amb una entrevista amb l'exemple de la transparència extrema com és en Julian Assange, que és la primera entrevista televisiva que aconsegueix aquest senyor al nostre país. I després l'altra setmana també tenim en exclusiva, perquè també feia molt de temps que no aconseguia cap entrevista, el jutge Javier Gómez Bermúdez, el que va jutjar l'11M, que em sembla un personatge espectacular.
Espectacular, sens dubte. Mm-hmm. Això serà l'altre diumenge. Circumstàncies de la vida...
Sí.
Jordi, i d'aquelles coses de les produccions alienes a la dels Salvados i del Monarracú fan que coincidim aquesta mateixa setmana en què els Salvados el diumenge entrevista Julian Assange i el Monarracú entrevista Julian Assange aquest divendres.
Doncs cap problema.
No.
Ens podríem passar els qüestionaris.
Sí,
una pregunta que tu li vulguis fer li faci jo i una que jo li vulgui fer li facis tu.
No, per cert, què tal en la curta distància aquest home?
Fred.
Fred.
Sí. A mi em va semblar fred. Jo crec que és una persona que porta molt de temps, ja són 11 mesos, que porta tancat a l'ambaixada de l'Equador a Londres. És molt de temps per pensar en tot el que t'està passant. Per tant, el discurs que ell té fet, el té molt i molt ben fet i molt ben construït. Crec que per molt que li preguntem als periodistes, ell té molt clar el que vol explicar i el que vol dir. Llavors a vegades aquest tipus d'entrevistes costen bastant perquè et trobes a una persona que bueno, doncs, per una vegada que apareix en un mitjà de comunicació doncs té una sèrie de missatges a donar i té molt clars quins vol que siguin aquests missatges i per molt que tu preguntis doncs una mica ell contesta el que vol.
Em va
donar aquesta sensació, però clar, el personatge té una dimensió. És una celebrity ara mateix, en Julian Assange.
Sí, li estan fent una pel·lícula ara, o sigui, imagina't si és celebrity.
Però té aquest punt que a mi m'ha agradat més l'entrevistat que ostres, que
doncs
està jugant més a la dialèctica amb tu, que ostres, que surt del guió, i en el cas d'en Julian Assange crec que costa més que surti del guió perquè ho té molt clar i ho té tot molt, molt, molt calculat
i molt pensat.
I amb això és un personatge d'una dimensió que jo crec que potser amb la perspectiva del temps no veurem tan gran, però ara mateix és un personatge d'una dimensió històrica.
Efectivament. Algun comentari per l'Evo?
Jo vull una pregunta curtíssima. Jordi, a part de felicitar-te, evidentment, quines pressions reps? Després d'un programa com el de l'altre dia, quines pressions reps?
Cap, home, cap.
A veure, de moment tinc la sort de tenir una cadena al darrere que aguanta els cops. I sense això no podríem fer el que fem. És així. Nosaltres, al cap i a la fi, som uns peons. Però el taulell, juguem a un taulell que no és nostre. I és així. I si no tens un directiu que tingui ganes d'aguantar les pressions d'un partit polític, d'una empresa que s'ha vist perjudicada per un programa, que nosaltres hem fet un programa sobre el món de les elèctriques, sobre el món de les farmacèutiques, doncs que són marques i són empreses molt grans que inverteixen en aquesta cadena i malgrat això et deixen fer el programa que fas, si no tens un directiu que aguanti això, doncs tu no tens res a fer. I a part, doncs, que a nosaltres ens et faci una mica igual el que puguis perdre, que no tinguis allò el punt aquell de dir, ostres, que si faig això potser ens treuen el programa. Doncs mira, si ens el treuen, doncs mala sort, però com a mínim hauràs fet el que volies.
Enhorabona.
Sí. Gràcies.
Moltes felicitats, Jordi.
Gràcies, Toni.
Coneix la gaudita de Toni Soler.
Home, són molts anys, són molts anys.
Toni, quan estàvem al set de nit, el tenia a dos pupitres, diguéssim, a l'esquerra, i ella era ell quan escrivia els articles a La Vanguardia. Hi havia un dia a la setmana que ell arribava i en un quart d'hora escrivia aquell article, i jo que estava allà, que era un mindundi, era un guionista del muntón, el mirava de reull i flipava, deia, hòstia, aquest tio com ha escrit això, que després ho veig jo publicat el dissabte a La Vanguardia en 10 minuts. Què cabrón.
No és la primera persona que ho diu, això m'ho va dir un dia a l'antic. Diu, és una de les persones que he vist escriure textos i publicar-los més ràpid que he vist a la meva vida.
Bueno, així surten a vegades, també, eh?
Toni, pròximes aparicions de l'Evole al Polònia o no?
Sí, no. Si continuo amb aquest camí, sens dubte. La llàstima és que no poguéssim clonar l'Evole, tenir un Evole domèstic, perquè TV3 o 8TV o qualsevol sí. que ve d'aquí pogués fer la mateixa feina en l'àmbit català, perquè seria fantàstic.
Sí, senyor. Moltes felicitats, Jordi.
Moltes gràcies per trucar. Una abraçada a tots.
Igualment, que vagi bé. Salvados, amb Jordi Évole reobrint un cas a la Fiscalia. Això és una gran notícia, no només pel programa, sinó pel periodisme. Senyors, moltes gràcies. Que vagi bé.
Gràcies.
Gràcies. Bon dia.
El perquè de tot plegat.